Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és d'aquells dies que tenim molta tela tenim molta tela per tallar i anem directament a la previsió del temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens aixequem amb el cel força ennuvolat, però sense esperar precipitació, amb temperatures més suaus, com ahir, entre els 8 i els 15 graus. Dissabte arribarà una pertorbació que ens portarà algun ruixat des de mig matí fins la tarda. Diumenge segurament no acabarem de fer net del tot i encara tindrem nuvolositat, però també estones de sol.
Doncs de moment tenim 6 graus de temperatura al nostre estudi, per tant, si hi ha una millora clara de les temperatures respecte a fa justament 4 dies, o 3 dies fins i tot, si 6 graus de temperatura. Per tant, veurem com evoluciona la previsió del temps aquest cap de setmana, aviam, i veurem també si es compleixen aquests pronòstics que diuen que la setmana que ve podria tornar a haver-hi una important onada de fred. Mentrestant, el que fem és saludar la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
Saludem també en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul el conveni que regulava la línia d'autobusos entre Palamós i Calonge i Sant Antoni. L'havien signat l'empresa Sarfa, els ajuntaments de Calonge i Sant Antoni i Palamós i la Generalitat fa 3 anys. La resolució deriva del recurs presentat per Circuitos Ruri, relacionada amb Autocars Pujol.
Llum verda a la nova zona industrial de la Pietat, a Palamós. El govern municipal proposa reduir les 45 hectàrees del POUM de 2008, situades en dos àmbits diferenciats, a 25 hectàrees, totes en el mateix entorn de la Hutchinson. El TSJ havia tombat el pla anterior.
L'Audiència de Girona absol el jove acusat de violar la seva germana a la Bisbal d'Empordà. El tribunal assegura que la jutgessa que va portar el cas en primera instància va actuar de manera totalment desafortunada quan va prendre declaració a la menor i durant l'examen que li van fer per saber si havia patit abusos.
Els Mossos detenen dos homes després de robar en un domicili de Palafrugell. Els fets van passar dissabte quan uns lladres van quedar-se joies i 450 euros d'una casa del carrer Vista Alegre. Els detinguts són veïns de Salt i de la Bisbal.
El Consorci de les Vies Verdes regula la cessió de material als ajuntaments per continuar impulsant el turisme inclusiu i sostenible. Els municipis que ho sol·licitin podran accedir a nous vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i a punts de càrrega de bicicletes elèctriques.
Passejar pel bosc del Balcà de Santa Cristina d'Aro serà a partir d'ara una experiència per descobrir més intensament el patrimoni natural i cultural. Un conveni entre l'Ajuntament i la UDG ha permès que estudiants del màster en patrimoni puguin fer-hi pràctiques.
La Fundació Josep Pla i l'Ajuntament de Palafrugell impulsen una nova edició de l'Aula de Lletres. S'hi duen a terme diferents cursos d'una durada de 6 sessions. Aquest any ja ha tingut lloc el d'introducció a les tècniques narratives i ara es desenvolupa el d'escriptura i natura.
I avui anirem a la Fundació Josep Pla per descobrir l'Aula de Lletres, que està a punt de tornar a començar, tal com us acaba d'explicar en Toni i la Sílvia. També anirem a Calonge, on aquest cap de setmana s'hi celebra el Carnaval. Tot això al llarg de l'hora de programa que tenim per davant. Són les 8 del matí i gairebé 4 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I us ho avança Ràdio Capital. Dani Cortés, bon dia.
Molt bon dia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul el conveni que regulava la línia d'autobusos entre Palamós i Calonge. L'havien signat l'empresa d'autobusos Sarfa, els ajuntaments de Calonge i Palamós i la Generalitat de Catalunya l'any 2014. Ho han fet després que l'empresa Circuitos Ruri, relacionada amb Autocars Pujol, hi presentés un recurs. Però volem saber quina reacció, què han respost els ajuntaments, Dani.
Doncs l'Ajuntament de Palamós i el de Calonge estan estudiant les implicacions jurídiques de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des de Calonge, el regidor de mobilitat, David Llença, afirma que acaten la sentència.
Doncs haurem de sotmetre'ns a la decisió del jutge i intentar trobar una solució que pugui donar continuïtat a aquest servei que s'ha vingut donant fins ara a la nostra ciutadania, en la mesura que el jutge això ho estimi possible, perquè evidentment estem ara doncs, en aquesta situació.
I ara estan analitzant si Sarfa pot seguir donant el servei fins que signi un nou conveni.
L'Ajuntament de Palamós ha preferit no fer declaracions públiques de moment i anirem seguint com evoluciona aquest tema, com no pot ser d'una altra manera, que sobretot el que esperem és que no afecti a la gent. I a les 8 i 5 minuts no marxem de Palamós. Perquè han donat llum verda per tramitar la nova zona industrial de la Pietat després que el Tribunal Superior de Justícia també tombés l'anterior delimitació que proposava el POUM del 2008. Ara el consistori ha fet oficial una nova proposta fent un primer dibuix del sòl industrial de Palamós. Proposen reduir les 45 hectàrees inicials, situades en dos àmbits diferenciats, a 25 hectàrees. Totes elles situades en el mateix entorn de la fàbrica Hutchinson. David Parreño.
Sí, recordem que a més la Hutchinson és la principal indústria de Palamós. Malgrat la sentència del TCJ, l'equip de govern d'Esquerra i CiU, i a més el principal grup de l'oposició, que és el PSC, consideren que aquesta zona encara és la millor opció. L'alcalde Lluís Puig creu que dona sortida a les necessitats dels industrials.
Pensem que és una millora ostensible que dona sortida a les necessitats real dels industrials, de les empreses del municipi, i que esperem doncs, que tingui els suports per tirar endavant, perquè realment és necessari, fa molta falta doncs, sòl industrial a Palamós, perquè ara mateix la disponibilitat és zero.
Per contra, des de l'oposició, Junts per Palamós i Sant Joan i la CUP hi estan en contra per l'impacte ecològic i perquè entenen que hi ha opcions disponibles en poblacions veïnes.
El portaveu de Junts, Dani Reixac, reclamava a Ràdio Capital que es demostrés quina és la demanda real que hi ha al municipi.
Primer de tot, hauríem de saber quin és el mercat real del sòl industrial que s'està plantejant. No tenim una quantia de la importància que pot ser aquest desenvolupament. Però l'alcalde diu que hi ha demanda, nosaltres quan hem fet la petició ens ha dit una trentena, una cosa és la demanda que pugui haver-hi en aquest moment, i una altra cosa és quan es planteja sobre la taula, se'ls diu amb els empresaris quina és la situació i quin és el cost. Llavors és quan s'ha de valorar la demanda real.
Ara, doncs, el pla torna a estar en exposició pública perquè els veïns puguin dir la seva. Finalment, caldrà el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de Girona.
Les 8 del matí i 7 minuts, l'Audiència de Girona ha absolt el jove que estava acusat de violar la seva germana a la Bisbal d'Empordà. El tribunal assegura que la jutgessa que va portar el cas en primera instància va actuar de manera totalment desafortunada quan va prendre declaració a la menor i també durant l'examen que se li va fer per saber si havia patit abusos.
La sentència recull que, de fet, no hi ha cap prova que incrimini el jove, que s'enfrontava a una pena de fins a 13 anys de presó. L'Audiència de Girona va anul·lar dos elements claus de la primera instrucció: la declaració de la nena perquè la jutgessa no la va informar que podia no declarar contra el seu germà, i també es va considerar no vàlida l'exploració que es va fer a la nena perquè algunes respostes podien ser induïdes per la jutgessa. Durant el judici, la germana no va voler declarar. Òbviament, diu l'Audiència de Girona, la seva incriminació era absolutament necessària perquè els fets denunciats s'haurien produït amb secretisme.
Les 8 del matí i 8 minuts, seguim al Supermatí d'avui. L'Ajuntament de Pals i la Diputació de Girona han formalitzat un conveni per substituir l'actual enllumenat dels fanals per llums de tecnologia LED. El govern de Pals espera que aquesta mesura comporti un gran estalvi energètic. Per explicar-vos aquesta notícia, el saludem amb Pedro Ruiz. Pedro?
Bon dia, com anem?
Volem conèixer els detalls d'aquesta informació.
El conveni contempla la substitució de 1.800 punts de llum dels fanals de l'enllumenat exterior del municipi per il·luminació de tecnologia LED. Actualment, aquesta instal·lació elèctrica està dotada de tecnologia de vapor de sodi. El consistori palsenc afirma que la mesura comportarà un gran estalvi energètic. L'alcalde de Pals, Sergi Brull, ha detallat a Ràdio Capital que amb aquesta actuació esperen que l'estalvi econòmic assoleixi el llindar del 60%.
Doncs l'estalvi energètic que pretenem assolir és bastant important. Penseu que ara mateix la partida que tenim destinada a pagar les factures de llum de tots els quadres d'enllumenat exterior és de l'ordre d'uns 150.000 euros aproximadament a l'any, i amb els nous equips l'estalvi serà d'un 60%. Per tant, esperem obtenir mínim uns 90.000 euros anuals d'estalvi amb aquesta actuació.
D'altra banda, Brull també ha perfilat els costos del projecte, que rondarà els 600.000 euros sense l'IVA inclòs. D'aquesta partida pressupostària, el 75% el dipositarà la Diputació de Girona amb fons europeus FEDER i el 25% restant l'assumirà l'Ajuntament de Pals.
Doncs a veure aquestes llums i els que som de Pals, aviam si també podem garantir que el poble tingui una mica més d'il·luminació quan hi anem per la nit.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de robar en un domicili de Palafrugell. Els fets van passar aquest dissabte, quan uns lladres van quedar-se joies i 450 euros d'una casa del carrer Vista Alegre. Els acusats són veïns de Salt i de la Bisbal d'Empordà.
El dissabte al migdia, una patrulla va localitzar un taxi a Vulpellac amb dos nois a l'interior que podien coincidir amb els mateixos autors dels fets. Els agents van seguir el taxi fins que es va aturar bruscament dins de la mateixa població de Vulpellac i de sobte els dos joves van fugir corrents en direccions oposades. Els Mossos van sortir darrere d'ells i van interceptar-ne un. A sobre, aquest noi portava els 450 euros en efectiu que havien robat. Arran de la precipitada fugida, els joves van deixar dins del taxi una motxilla que portaven. A l'interior hi havia diverses joies, dues calculadores i 25 rellotges. Finalment, els policies van detenir el segon jove l'endemà en un carrer de la Bisbal. La investigació no es dona per tancada i no es descarta noves detencions. Els detinguts tenen antecedents i han quedat en llibertat amb càrrecs.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Cristina de Cervià, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
La Fundació Josep Pla i l'Ajuntament de Palafrugell impulsen un nou any l'aula de lletres de Palafrugell. S'hi duen a terme diferents cursos d'una durada de 6 sessions. Aquest curs ja ha tingut lloc en diferents cursos d'introducció a les tècniques narratives i ara té lloc el curs d'escriptura i de natura, David.
Sí, ara queden dos altres cursos, un que s'anomena Prendre la paraula, càrrec de l'actriu Cristina Cervià, per treballar la lectura en veu alta. També començarà de cara al mes de maig el curs sobre poesia amb Roger Costa Pau. De moment, la Fundació Josep Pla ha prorrogat les inscripcions i segueixen obertes per aquests cursos.
Cristina, com s'articula un curs per aprendre a parlar en públic?
Bueno, mira, amb molt de respecte cap a la paraula, cap als textos, nosaltres l'any passat ja vam fer una primera edició on vam treballar bàsicament textos poètics. I ara aquesta nova proposta seria a partir d'altres estils, de narració, periodista, textos periodístics, fins i tot textos teatrals, que de fet és el que jo treballo més habitualment, i una mica anar descobrint a través de bons textos quin és l'ús, quin seria l'ús correcte de la paraula, i això ens serviria tant per llegir textos d'altri, com si ens toca parlar nosaltres en una conferència, en un discurs o en una situació en què hem de parlar davant de públic. Uh-huh. Llavors, bueno, treballem tant tècniques d'expressió, treballem tècniques tant de coneixement del nostre aparell fonador com bueno, com aquesta anàlisi de què diuen els textos, no?, a través d'això.
Cristina, qui es pot apuntar, qui pot estar interessat en un curs d'aquestes característiques?
Mira, gent molt diversa, perquè des de gent que ho enfoca més des d'un punt professional, com mestres, professors, locutors de ràdio, no estic dient res, convido-la, però també gent que ho fa per plaer, eh? pel gust de fer una cosa diferent, i dir, va, vull provar a veure gent que li agrada la literatura, potser els agrada llegir, però això de llegir en veu alta és un pas més que encara li falta fer. Uh-huh. Llavors, bueno, és el tipus de públic és molt ampli, eh? Sobretot gent que estigui interessada, que li agradi, encara que pensin que no ho han fet mai, que no ho sabran fer, això, tot això són tabús que anem traient, perquè tothom és possible, no? Tothom ho pot disfrutar, tothom pot descobrir coses.
Uh-huh. És una tècnica que em sembla que cada vegada s'estén una mica més, que és la d'agafar textos literaris, llegir-los en veu alta, ja sigui per un mateix o ja sigui allò amb lectures de textos, que això ja és una cosa més habitual.
Sí, això és una tècnica que existia, no? Perquè en els monestirs els hi llegien en veu alta mentre estaven al refectori dinant, i fins i tot alguna generació que som una mica madureta, que hem anat a col·legis de monges, també era una pràctica habitual, això de que algú llegia en veu alta mentre feies altres activitats. I són coses que tornen, no? O que s'han perdut, o s'han desprestigiat. És com això de la cal·ligrafia, que ara hi ha com una onada que la gent torna a comprar plomilles i a escriure cal·ligrafia, sí. I quan estem anant a l'època dels teclats i dels whatsapps, crec que hi ha alguna cosa d'artesà, hi ha alguna cosa d'autèntic que la gent no vol perdre, no? Mm-hmm. Quan ho proves, doncs t'enganxa.
És una mica una tornada, no sé si és una tornada als orígens o potser és fruit de la necessitat de, vaja, d'aturar una mica el ritme de vida que portem sempre i que és inherent a la revolució digital, i que de tant en tant diem, ostres, necessito trobar un espai d'introspecció, un espai més personal, potser.
Sí, jo crec que és més això que dius tu, això últim, de dir, a veure, un moment, on t'estic, parem i tornem a començar. I tornar a començar seria tornar a llegir, no? De com el primer dia vam anar a l'escola i ens van llegir MMA i vam dir, ai, quin descobriment, doncs a veure, tornem-hi. Però ara anem més enllà, no?, d'aquestes paraules. També vivim tan contaminats per discursos tan distorsionats dels polítics, de la publicitat, que es queden en un pla de la llengua molt, molt superficial i molt enganyós i molt... i molt pervers, i en canvi els autèntics textos, fins i tot els textos periodístics, que abans un article periodístic a la premsa escrita tenia un valor, ara estan completament condicionats pel nombre de caràcters, per el que ha de fer la columna, tot és tan ràpid que...
Sí, per aquells paràgrafs que han d'aconseguir captar l'atenció en el primer paràgraf per enganxar el lector i que això generi més visites a una pàgina web...
Sí. Sí, exacte, i tot està com condicionat a una pressa, una urgència, uns números, uns resultats, uns tant percents. Doncs és una mica oblidar-se d'això i dir, a veure, què diu aquest text? Per què aquest senyor o senyora ha escrit aquest text? Quina paraula? Per què aquesta i no una altra? Bueno, és anar a descobrir, no? I dir-ho, sentir com sona, perquè els textos llegits per tu són una cosa, sentits en veu alta són una altra, fas altres descobriments.
Al final, al capdavall, l'aula de lletres no deixa de ser això que estàs explicant, això que estàs reivindicant a partir de les seves activitats.
Sí, exacte. Si veus el que s'oferta és tot aquest ventall, no? Que podries fer o tots els cursos o un any fer-ne un, l'altre, i podries acabar tenint un ventall de diferents maneres d'aproximar-te a la literatura, a les paraules, des de l'escriptura, des de la lectura, des de la creació, i crec que podria ser com un recorregut molt, molt, molt interessant.
Escolta, algú com tu, que té molta, molta sensibilitat per la llengua, com veu quan es publiquen informacions que diuen que el govern de l'Estat espanyol podria afegir a les preinscripcions de les escoles una casella que, on els pares puguin escollir l'ensenyament en castellà?
Jo estic horroritzada, però no només per això, sinó per tot el que està comportant la situació i el monstre aquest del 155. Uh-huh. Estic horroritzada per la manera tan civilina i tan perversa que estan aconseguint els seus objectius. Tinc molta fe i confiança en el poble català, que ha resistit coses pitjors, però els mètodes actuals són tremendos, no? Perquè tot el que s'ha trigat 40 anys a aconseguir, ells s'ho estan carregant en 4 mesos, i això espanta i no sé, sincerament em deixa absolutament desconcertada i descol·locada.
Cristina, fem un repàs ràpid, si et sembla, de les activitats o dels propers cursos que es poden fer en aquesta aula de lletres de la Fundació Josep Pla. Els repasses tu? Si els tens a
mà... Bueno, tu saps més de memòria que jo.
Vinga, doncs...
Aviam,
aquest curs que es diu Prendre la paraula, que a més sí, té la preinscripció prorrogada fins al dia 18 de febrer, que el farà la Cristina Cervià des del 3 de març fins al 14 d'abril. Hi ha un altre d'aquests tallers que es diu El poema com a acte creatiu, que també té la inscripció prorrogada fins al 22 d'abril. Això es farà del 5 de maig al 9 de juny. Oh, espera, que ara m'he perdut. Ah, sí, i aquest. Literatures autobiogràfiques és un altre curs que es farà a càrrec de la Raquel Piccolo. I, i vaja, jo directament remetria a la gent que ens estigui escoltant al web de la Fundació Josep Pla, que és fundaciojoseppla.cat. Allà hi poden trobar la informació relativa a tots aquests, cursos que formen part d'aquesta aula de lletres.
Els dissabtes al matí, doncs, a una, que és molt bon horari, molt agradable, tens temps de fer moltes coses, d'anar a comprar i de sortir, anar a fer el vermut, i de conèixer gent, de passar-t'ho bé, de compartir experiències.
A més, que són cursos, Cristina, que quantes persones acullen, més o menys?
Mira, una quinzena, normalment, sí.
Per tant, no, acaba, vull dir, no és una cosa massificada, sinó que acaba sent una cosa que s'acaba fent un grup.
Sí, a més, en un lloc agradabilíssim, com és la Font d'Esplà, que és un espai meravellós, no?, on tot es respira lletra i paraula. Sí, sí, està molt bé, està molt bé.
Doncs Cristina Cervià, actriu i directora de teatre i responsable en aquest cas d'aquest curs d'aquest curs anomenat Prendre la Paraula. Gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. És un quart i mig de 9 del matí. Tenim altres informacions per explicar-vos al llarg del supermatí d'avui, i aquesta n'és una d'elles. Perquè continuar impulsant el turisme inclusiu i sostenible és l'objectiu del Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb l'aprovació de diversos reglaments per cedir material als ajuntaments. Els municipis que ho sol·licitin podran accedir a nous vehicles adaptats per persones amb mobilitat reduïda, així com a punts de càrrega de bicicletes elèctriques, Toni Selles.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona va adquirir fa 10 anys una desena de models de bicicletes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, que va repartir entre agents econòmics del territori perquè les lloguessin als usuaris amb les mateixes condicions que les bicicletes convencionals. Amb el temps s'han anat deteriorant i per això ara el Consorci ha renovat el parc de vehicles adaptats. L'ENS compta amb 4 tipus de models per a persones amb mobilitat reduïda. Són les handbikes, les bicicletes adaptades, els tricicles i els tàndems. El nou reglament regula la cessió d'aquest material als ajuntaments que ho demanin. Els consistoris hauran de pagar 125 euros per vehicle, un cost que és un 5% del valor mitjà dels vehicles adaptats de què disposa el Consorci de les Vies Verdes. D'altra banda, l'ENS ha aprovat un altre reglament que regula la cessió de punts de càrrega per a bicicletes elèctriques. Els ajuntaments que ho demanin optaran a una cessió gratuïta d'aquest equipament. El Consorci compta actualment amb 11 punts de càrrega. L'objectiu de la cessió és fomentar un turisme sostenible, afavorint que els usuaris de bicicletes elèctriques puguin recórrer llargues distàncies de forma continuada gràcies a la possibilitat de carregar la bateria a les poblacions que formin part del recorregut previst.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I escolteu, sembla que ja s'hagi acabat i que no se'n parli tant, però el carnaval encara és vigent.
Samba!
I de fet, volem parlar avui, en aquest moment, sobre el carnaval de Calonge, i per fer-ho saludem la Marta Geli. Senyora Geli, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Dèiem, a Calonge, Sant Antoni va començar la setmana passada el carnaval a Sant Antoni i aquesta setmana continua a Calonge. Aquest cap de setmana hi haurà un seguit d'actes per continuar la festa, Pedro Ruiz.
El diumenge hi haurà la despertada, l'esmorzar de les colles i la visita del Carnestoltes als centres geriàtrics. Serà a les 4 de la tarda quan tindrà lloc la gran rua de carrosses i comparses on s'espera la participació de més de 50 colles. El punt i final del carnaval serà el proper dimarts a la tarda amb l'enterrament de la sardina.
Senyora Geli, d'entrada, faci'm un balanç ràpid de les activitats que ja s'han fet en aquest carnaval.
Primer de tot, bon dia, com us he dit abans. Vàrem començar el dia 2 amb la presentació del rei i la reina, que aquest any tocava a la colla dels Pijos, una colla que són tots nois joves, una colla d'uns 30 persones, amb un sopar a la Sala Fontova. Llavors hi varen haver-hi les rues de les escoles, que no varen tenir gaire sort perquè no se va fer gaire bon temps, precisament és el dia que va nevar.
Sí, hem anat a agafar allò, la primera onada de fred, allò polar i nevada, des del 2010, eh?
Exacte, una llàstima perquè, bueno, les escoles havien treballat molt i al final no varen poder-ho lluir tot el maco que hagués pogut ser, no? I llavors, com tu deies, el dia 18, diumenge passat, varen tenir la Rua de Sant Antoni amb unes 35 colles, varen participar, una rua que possiblement de cares a l'any que ve puguin haver alguns canvis, això encara tenim que madurar-ho, perquè també és, aquest any ho ha agafat una colla nova de Sant Antoni, la colla dels Gambats, i bueno, tenen, també són una colla de nois de Sant Antoni, tenen ganes també de fer coses noves, de canviar-ho, i bueno, estem en conversa.
Home, jo ara, en aquest punt, permeti'm que l'interrompeixi, li he de preguntar per quina banda haurien d'anar aquests canvis, què és el que veuen que hauria de millorar?
Bueno, tenen ganes de que aquesta rua, pues, que la gent vagi més disfressada, que participi més gent, tenen ganes de fer actes, rossades, però bueno, ja t'he dit que tenim que acabar de polir-ho i de mirar a veure com ho gestionem. Però bueno, hi ha moltes ganes de fer coses noves, ja se sap que com entres en un lloc sempre tens ganes d'innovar i de fer coses, i evidentment per part de l'Ajuntament tindran tota l'ajuda necessària, pues, perquè aquesta rua encara sigui més maca i més grossa i funcioni, pues, més bé del que està funcionant ara.
Vinga, doncs seguim comentant les activitats que hem anat fent al llarg d'aquesta setmana.
Llavors, bueno, hem tingut l'escola de Calonge, del Pere Rosselló, també va fer un concurs de disfresses i una xocolatada, això va ser el dia 8, i bueno, pràcticament ja tenim que anar a diumenge, que és la rua d'aquí de Calonge. Com tu deies, al dematí hi haurà la despertada, llavors hi haurà un esmorzar de colles, i el Carnestoltes iran als geriàtrics a fer una mica de xirinola i animals. I llavors, a les 4 de la tarda, hi haurà la rua a Calonge, que seran, ara actualment tenim unes 60 colles, i bueno, pensem que ja és una rua que està consolidada, que ja fa anys que es fa i que funciona molt bé, i en principi aquí sí que no hi haurà cap canvi. I el dimarts, dia 20 de febrer, nosaltres fem l'enterrament de la sardina un pèl més tard, pel tema de la rua, fem això, l'enterrament de la sardina. Hi ha una mini rua, llavors hi ha un espectacle infantil a la plaça Major, la lectura del testament del Carnestoltes, que ens despedeixen, i les ploraneres, i llavors hi haurà la cremada dels Carnestoltes i en el Jardí dels Castells i la sardinada popular. Tot això organitzat per l'Associació de Carnaval de Calonge i Sant Antoni.
Senyora Geli, de les seves paraules, quan parlàvem de la Rua de Sant Antoni, se'n desprèn una mica, i ja em corregirà si això no és així, que potser faltaria una mica més d'implicació de la gent del poble, si no tant en la participació, sinó en la seva assistència a activitats com la Rua. És així, això?
Bueno, jo crec que en aquests 2 o 3 anys hi ha molta assistència. El que passa que, bueno, que és una hora que venen de la despertada, poder... el que no llueixen gaire són les colles, no hi ha tota la gent, per exemple aquest dia, que és d'entendre, feia molta fred, la gent anava tapada, però bueno, una mica exigir a les colles que quan vinguin, doncs vinguin disfressades i facin el mateix que fan en els altres llocs. El ball, bueno, és una, el que busquem és una mica això, que la gent participi, la gent de les colles, això, que vingui disfressada i que faci el mateix espectacle que pot fer Palamós o que pot fer en un altre lloc.
Escolti, en termes de comarca, crec que és un fet que a la zona sud de la comarca, parlem de Platja d'Aro, Sant Feliu, també Calonge, Sant Antoni, fins i tot Palamós, hi ha molta més activitat relacionada amb el carnaval i les rues, per exemple, en són un exemple claríssim, que no pas més cap al nord, per exemple, a la zona del Baix Ter. No sé si vostè ho atribueix a alguna cosa, això.
Bueno, poder perquè estem més a la costa, tenim més marge, més mediterrànies, no ho sé.
Oh, però Torroella té l'estartit, per dir alguna cosa.
Sí, no ho sé, vull dir, poder és la tradició de... És una tradició molt arrelada que bueno, que la disfrutem molt i...
O fins i tot, permeti'm, fins i tot Palafrugell, que no té un carnaval especialment lluït i que després això ho trasllada, en aquest cas això sí, a les festes de primavera, que tenen el carrusel.
Sí, sí, vull dir, la forquilla sí és una tradició perquè fa molts i molts anys, ja inclús en temps que estava prohibit el carrusel de les festes de primavera es feia. Jo crec que és costum, possiblement en aquests altres llocs hi ha altres costums que aquí no tenim o que no els tenim tan arrelades.
I com conviu una rua, un carnaval com el de Calonge, com conviu amb permeti'm l'expressió, monstres com el carnaval de Platja d'Aro, el de Sant Feliu, que són molt massius i que arrosseguen a molta gent, tant de dins com de fora de la comarca?
Bueno, jo crec que tenim el nostre lloc. Els de Palamós i Palafrugell, i de Platja d'Aro, ja es fan els dies determinats. Nosaltres, per això, abans es feia el diumenge passat en aquí a Calonge, com que també es feia el de Castell d'Aro, ens feia en competició, i per això ho vàrem atreçar una setmana més. Crec que tanquem els carnavals de per aquí, i crec que la gent ja ho sap, està acostumat, el que te deia abans està consolidat, ens funciona, i bueno, simplement buscant el lloc que ens tocava, no?
Escolti, i de cares a l'any que ve, ara ja m'estic avançant, perquè més enllà d'aquest proper cap de setmana que ja n'hem parlat, de cares a l'any que ve, què se n'ha de fer, què s'ha de fer, quines propostes hi han de canvi, de millora, més enllà d'aquesta rua de Sant Antoni, per poder-lo fer créixer una mica més, aquest Carnaval de Calonge?
Bueno, jo crec que 60 colles està molt i molt bé. Créixer més, jo crec que la colla de l'Associació dels Carnavals de Calonge i Sant Antoni estan treballant molt bé, vull dir, amb el suport de l'Ajuntament, i bueno, jo crec que ja al punt que hem arribat poder millorar-ho, a vegades amb desplaçaments i amb coses d'aquestes, però créixer, vull dir, en principi aquesta rua, el que deia abans, que està consolidada, vull dir, no... Algun acte més es podria fer, però, bueno, també pensa que són 15 dies molt atrafegats per aquesta gent, la majoria d'ells treballen demanant festes per poder anar a les rues i per poder participar i ajudar, vull dir, no ho sé, vull dir, en aquests moments ja t'ho dic, que està consolidat i ja no hi haurà gaires més canvis.
És una meravella, una cosa com el carnaval, en un temps en el que sembla que tot plegat ens porti a ser molt més individualistes, és una meravella, deia, com una cosa com aquesta al final acabi agrupant a la gent amb colles i acabin treballant tots de manera conjunta i incompartida de la manera que ho fan encara a dia d'avui després de tants i tants i tants anys de fer-ho.
Pues sí, és veritat, vull dir, nosaltres tenim les colles que al cap comencem, i no només són aquests 15 dies, perquè pensa que 4 o 5 mesos abans ja comencem a treballar-hi, ells a les carrosses, nosaltres participant amb ells, pues, a veure, bueno, com ho farem, què voleu fer, en reunions, i bueno, realment és veritat, vull dir, és molta feina i el que et deia, que es pot fer gràcies a aquestes associacions que col·laboren i que tenen ganes de fer coses i que estan perquè això no decaigui i vagi més amunt.
Marta Geli, regidora de Festes de Calonge i Sant Antoni, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, que acabi d'anar bé el que queda de Carnaval de cares a aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres, i bueno, us esperem tots el diumenge que ve aquí a partir de les 4.
Nosaltres allà estarem, que jo ja porto no sé si 4 o 5 carnavals vistos. O sigui,
bueno,
ja no ve d'un. Senyora Geli, sí, que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
Adéu. Passen 4 minuts de 8:45 del matí. I tenim més notícies per explicar-vos. L'Ajuntament de Palafrugell, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Birres Braves, donaran la benvinguda a la primavera amb la primera farra brava. Això serà el dia 7 d'abril al pavelló municipal de Palafrugell. Pau Ponseti.
La farra brava començarà a les 11 de la nit i comptarà amb la presència dels valencians Zoo i de l'orquestra Diversiones, que un cop més portarà el seu bon rotllo per tots els assistents. La festa la rematarà el DJ local Carlos Selecta. Les entrades anticipades costen 10 euros i ja es poden comprar online al web de Birres Braves. La venda física començarà l'1 de març.
I passejar pel bosc del Balcà de Santa Cristina d'Aro serà a partir d'ara una experiència on es podrà descobrir més intensament el patrimoni natural i cultural. Un conveni entre l'Ajuntament i la UDG ha permès que estudiants del màster en patrimoni puguin fer-hi pràctiques, David.
La primera acció de l'estudiant Albert Vidal és remodelar l'itinerari d'aquesta zona. L'itinerari és circular i s'hi poden trobar alzines, roures i sorells. torberes, així com un pi de grans dimensions. A nivell de patrimoni cultural hi ha les restes de rescloses. A més, la ruta del Balcà compta amb diferents rutes alternatives al voltant del riu Ridaura, entre Solius i el nucli de Santa Cristina. L'objectiu és arribar a crear uns itineraris a la Vall d'Aro que tinguin com a denominador comú l'aigua. Aquests camins d'aigua inclouen tots els elements del patrimoni que hi ha al costat del Ridaura.
Gràcies, David. Tanquem el capítol dedicat estrictament a la informació. O com a mínim a la informació general, perquè ens queda fer un repàs a l'actualitat esportiva en la prèvia del cap de setmana. Abans, però, volem obrir la finestra d'opinió, la finestra diària d'opinió que en el dia d'avui, i encara relacionada amb la cultura, en aquest cas amb la cultura dels mitjans, ens porta el politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Sufragi universal i estat-nació són alguns dels elements innovadors més significatius de les democràcies modernes. Però tot això, i com molts politòlegs i sociòlegs argumenten, una de les altres armes importants per al control del govern modern i contemporani van ser, han estat i han de ser, els mitjans de comunicació. Aprofitant i recordant com fa dos dies es va celebrar el Dia Internacional de la Ràdio, vull aprofitar per no només celebrar aquest dia i argumentar de la seva importància en la societat, sinó que a més em vull fer una reflexió amb la qual crec que no només els espectadors, sinó tots aquells que estan i estem de forma directa o indirecta col·laborant amb algun mitjà de comunicació, pensar-hi. Actualment, i tal com argumentava Marina Garcés en una entrevista a Catalunya Ràdio, però també en el seu llibre Nova Il·lustració Radical, estem visquent en l'època de l'analfabetisme il·lustrat, moment en el que ho sabem tot, però no podem fer res. I és que la mateixa filòsofa argumentava com els mitjans de comunicació han transformat l'actualitat en última hora. I aquesta en immediatesa, no deixant que les persones assimilin la informació i tinguin el temps necessari per a poder adquirir una posició crítica sobre aquell aspecte. Dubtar, criticar o fins i tot ser subjectius són característiques que actualment el món no es permet, perquè la immediatesa no ens ho permet. Volem que els 150 caràcters expliquin una situació, volem notícia al segon, no ens importa el context, no pensem en les repercussions. En definitiva, tenim a l'abast tota la informació, però no tenim intenció ni temps de parar-nos a pensar i menys fer-la servir.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Comentari de l'Andreu Paneque, i dèiem fa un moment, som a les portes del cap de setmana. I això vol dir que hi ha jornades esportives al llarg i ample de tota la comarca. Comencem amb les prèvies dels partits d'aquest cap de setmana. Ho fem amb en Pedro Ruiz. Ens desplacem fins a Palamós, i és que el Degà busca sumar amb urgència 3 de 3. I ho intentarà al camp de l'Escó. Pedro.
Doncs sí, efectivament, serà aquest dissabte a les 5 de la tarda quan el Palamós s'enfrontarà a l'Escó, que precisament ocupa la setena posició a la classificació de la tercera divisió amb 41 punts. El Degà, per la seva banda, necessita començar a sumar de 3 en 3 per poder garantir-se la salvació i evitar el descens a Primera Catalana. Els de Batlle són 17ens amb 19 punts, tan sols 2 punts per sobre del Pou. Durant les darreres 4 jornades, els groc i blaus han sumat 4 empats consecutius, mentre que els esconencs han aconseguit una victòria, 2 empats i una derrota.
I comença la primera jornada a nivell A de la Lliga Territorial Escolar de Gimnàstica Rítmica. Alba Cabrera.
La jornada es desenvoluparà al pavelló municipal de Palafrugell entre les 9 del matí i les 9 de la nit. Les categories convocades són individual A1, individual A2 i obert de prebenjamí a juvenil i conjunts A de benjamí a cadet. Els equips del Baix Empordà que hi participen aquest any són l'Escola de Gimnàstica Rítmica UIA i la de Pals, l'Institut Municipal d'Esports de Palafrugell, la Salle Palamós, el Gimnàs del Griu, el Club Esportiu Ritmar i el Club Gimnàstic Montgrí.
I la Unió Esportiva L'Estartit, que rep la selecció esportiva AMB de Lleida.
Les estartidenques porten 6 jornades sense conèixer la victòria i són 6enes a la classificació de preferent femenina. Aquest diumenge a les 4, la Unió Esportiva L'Estartit rebrà a les lleidatanes al camp municipal d'esports de L'Estartit en un duel entre les 6enes i les 5enes classificades, que si L'Estartit guanyés, es col·locaria amb els mateixos punts que la selecció esportiva AM i trencaria la seva ratxa negativa.
I de l'Alba Cabrera anem a l'Alba Legide, a la que saludem. Alba, bon dia.
Bon dia.
Anem a la informació general. Informació general que repassem en format breu. El Ministeri d'Educació estudia incloure una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. El secretari d'Estat, Marcial Marín, ha assegurat que el govern espanyol anunciarà la decisió durant les properes setmanes, Alba.
El Ministeri d'Educació estudia si en l'aplicació del 155, a través del qual assumeix les competències del Departament d'Ensenyament, pot modificar les normes de preinscripció escolar i incloure en l'imprès que omplen les famílies una casella per a que els pares puguin triar el castellà com una llengua vehicular en què volen escolaritzar els seus fills. Paral·lelament, el Ministeri també ha confirmat que s'ampliarà la investigació dels llibres de text a Catalunya per possible adoctrinament.
El fiscal general de l'Estat alerta que Puigdemont no podrà ser jutjat a l'Estat espanyol pels delictes més greus si continua a Bèlgica. Sánchez Melgar reivindica les seves peticions perquè el jutge Llarena reactivi l'euroordre de detenció.
Ha recordat que la legislació espanyola no permet jutjar en rebel·lia a distància una persona per delictes que comportin penes superiors a 2 anys de presó. Per aquest motiu, ha tornat a reivindicar les peticions que la Fiscalia va fer al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, perquè reactivés l'euroordre contra Puigdemont, només pels delictes més greus en el moment en què aquest va anunciar el seu viatge a Dinamarca.
Les 8 del matí, 41 minuts, dimiteix el primer ministre d'Etiòpia entre vagues i protestes. Han mort almenys 10 persones i 11 n'han resultat ferides als enfrontaments amb les forces de seguretat durant una vaga de 3 dies. Això és a la regió d'Oromia.
El primer ministre d'Etiòpia, Haile Mariam Desalegn, va dimitir aquest dijous del seu càrrec, en el qual porta gairebé 6 anys, així com del seu lloc de president de la coalició governant, el Front Democràtic Revolucionari Etíop. Etiòpia encara una setmana de protestes i vagues en les regions d'Oromia i Amara, on viuen els principals grups ètnics del país. Ahir van morir almenys 10 persones i 11 van resultar ferides en enfrontaments amb les forces de seguretat durant una vaga de 3 dies a la regió d'Oromia.
Les 8 del matí i 42 minuts. I avui és divendres, i els divendres aquí a casa nostra, Ràdio Capital...
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Anem a la cultura. O a l'activitat cultural, a l'agenda, que, com cada dia, repassem amb en Pau Ponseti. Activitats per donar i per vendre, per tots els gustos, aquest cap de setmana. La Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro a les 7 de la tarda hi tindrà lloc una nova edició de les conferències La música és un art, on avui s'hi parlarà de la música clàssica, Pau.
A la Biblioteca Mercè Rodoreda ens porten un nou cicle de conferències sobre música i avui divendres la conferència girarà al voltant de la música clàssica. En aquesta ocasió, durant la sessió, es donaran eines per poder reconèixer, quan escoltin una composició, l'època en què ha estat composada, quins instruments s'utilitzaven i les circumstàncies de l'autor. Totes les sessions són a càrrec d'Esther Pardo i Josep Mut.
I també a Platja d'Aro, al centre, l'Avenir Fanalenc, a les 9 de la nit hi haurà la representació de l'espectacle Mr. Kebab.
Mr. Kebab, un espectacle dirigit i interpretat per Juan Callate, que barreja humor absurd, surrealisme, antimàgia, dadaisme, jocs de paraules i una gran complicitat amb el públic. Per a tothom disposat a jugar a l'absurd, Mr. Kebab és un divertiment enginyós, delirant i bastant irreverent, on al final el personatge s'afarta del públic i se'n va del teatre.
I el Teatre Mundial... Quina manera de fer spoiler, també, eh? El Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà, a les 10 de la nit, hi haurà la xerrada sobre el recull de França amb petits detalls de la Selva Negra, Liechtenstein i el Tirol. Marc Clapés.
El Festival Internacional de Curtmetratges de la Bisbal d'Empordà organitza aquesta xerrada sobre viatges i països d'arreu del món que es porten a terme al Teatre Mundial per donar a conèixer altres racons del món a través d'experiències personals. Avui a les 10 de la nit es parlarà sobre Recull de França amb petits detalls de la Selva Negra, Liechtenstein i el Tirol, i serà càrrec de Manel Magrinyà i Anne Fingerud.
L'amic d'aquesta casa, Manel Magrinyà, que serà l'encarregat de fer aquesta xerrada sobre la seva experiència per aquests viatges que es fot el tio, a més a més. Dissabte a Palamós, al Teatre La Gorga, a les 7 de la tarda, hi tindrà lloc l'espectacle literari Dona de les paraules.
Dona de les paraules és un exercici d'exploració conscient i abstracta alhora de la riquesa que conté la geografia femenina. La idea de l'espectacle ve de la mà de l'il·lustrador Oriol Tuca i la poetessa Agnès Cervià, quan varen publicar un llibre de poesia titulat Dona de les paraules el 2014. Aquest llibre arribà a Joan Cuixart, que va decidir dramatitzar-la, dirigir-la i musicar-la, fent ús de les noves tecnologies per proposar una manera nova de fer arribar la poesia a tots.
I per parlar-vos de la següent activitat, li hem de posar música pròpia.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Música pròpia, la dels Charango, que seran a la Bisbal, perquè els Voltors de la Bisbal d'Empordà un any més porten la festa de Carnaval amb aquesta banda que esteu escoltant de fons i que presentaran per primera vegada el seu nou treball discogràfic al Baix Empordà.
Com cada any, i ja cita obligada a la capital del Baix Empordà, els Voltors ens porten la festa del Carnaval de la Bisbal d'Empordà, una de les festes més esperades de l'Empordanet. Una nit en què tothom deixa la vergonya a casa i gaudeix aquest cop amb Charango i el seu nou disc El Cor de la Terra com a cap de cartell, acompanyats de Radio Hits, que tocaran les millors versions actuals i més antigues, i amb el DJ palafrugellenc Carlos Selecta.
I tenim més activitats. A les 12 del migdia, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ens hi proposen una visita teatralitzada anomenada Els Ibers d'Ullastret.
El mag d'Ullastret ens convida a conèixer aquest poble del Baix Empordà, la ciutat ibera més gran de Catalunya, de la mà d'un dels seus antics habitants, Nissumin o Bàsped. Passejant pel jaciment, ens endinsarem en la vida quotidiana de la capital de la tribu ibèrica dels indigets, que dominaven un ampli territori del qual n'explotaven els recursos i en gestionaven el comerç. Descobrirem com vivien, es vestien, s'alimentaven o en què creien, mentre passegem i gaudim d'un jaciment únic i d'un entorn espectacular.
I a Palafrugell, el diumenge a les 12 del migdia al Teatre Municipal, hi haurà l'espectacle familiar Còsmics.
Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a l'escenari programats per fer riure. Dos homes d'orquestra despleguen de les seves millors habilitats, fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l'animal i fins i tot ens avancen al futur en viu i en directe. Còsmics, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria us faran passar una bona estona a petits i a grans.
I en connexió amb en David González d'Extra FM, fem un repàs a les activitats d'aquest cap de setmana de Sant Feliu de Guíxols, David.
A Sant Feliu de Guíxols, aquest cap de setmana, podreu gaudir de diferents propostes, com per exemple la conferència sobre medi ambient a càrrec de Carles Donate, professor i ambientòleg, el dissabte dia 17, a les 11 del matí, a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. També el Mercat dels Encants, de les 9 a les 2 a la plaça del Mercat, i l'Orissada Popular, que tindrà lloc aquest dissabte 17 de febrer a les 11 del matí als Jardins Juli Garreta. 6 orissos i una copa de cava per 6 euros. Diumenge, dia 18, a Sant Feliu de Guíxols, projecció de les entrevistes del documental Les nenes de la guerra, d'11 a 1, a la sala d'actes del Museu d'Història, a la plaça del Monestir. Entrada gratuïta. I a partir de les 6 de la tarda, 13è concurs de teatre amateur, La gàbia buida, al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Preu de l'entrada, 8 euros.
I cap de setmana protagonitzat pel Carnaval a Calonge, repassem les activitats que s'hi poden fer, David.
Als carrers de la vila de Calonge, aquest diumenge 18 de febrer, des de les 7 del matí i fins a les 10, es farà la tradicional despertada carnavalesca. Tot seguit, esmorzar de les colles de Carnaval a la Pineda de l'àvia Jovita de Calonge. A 11:15, visita dels carnestoltes als centres geriàtrics de la vila. I a partir de les 4 de la tarda, gran rua de carrosses i comparses amb la sortida al carrer Barceló i recorregut per l'avinguda de Sant Jordi fins a la plaça de la Concòrdia de Calonge.
I acabem amb un repàs a les activitats del cap de setmana de Platja d'Aro.
A Platja d'Aro, aquest dissabte al matí, arribada de la 6a marató Vies Verdes, una marató lineal que va des de la ciutat de Girona fins a Castell Platja d'Aro, arribada al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro a partir de les 10 del matí. I us recordem que està en marxa el 18è concurs literari per a gent gran, amb motiu de la celebració de la festa de Sant Jordi. La participació està oberta a totes les persones majors de 60 anys que estiguin empadronades al municipi o siguin socis de les associacions de gent gran de Castell Platja d'Aro.
Totes aquestes activitats les podeu fer durant aquest cap de setmana al llarg i ample del Baix Empordà i si us ve de gust les podeu consultar a través del nostre web radiocapital.cat/agenda. així per tenir-ne una mica més de detall per si, vaja, si en aquesta versió radiofònica us n'heu perdut una mica. I tot això us ho expliquem avui, que és divendres, que és 16 de febrer, el mateix dia en què entrava en vigor el protocol de Kyoto, el conveni mundial per la reducció d'emissions de gasos per l'efecte hivernacle, Marc Clapés.
L'11 de desembre de 1997, després de 2 anys i mig de negociacions, es va celebrar la tercera cimera del clima a Kyoto. L'objectiu era establir un protocol per reduir les emissions i que els països industrialitzats es comprometessin a executar un conjunt de mesures per reduir els gasos. L'acord va entrar en vigor tal dia com avui del 2005, després de la ratificació per part de Rússia un any abans, i un total de 184 països el van ratificar. El govern dels Estats Units, tant amb Clinton, Bush, Obama o Trump, es neguen a ratificar el protocol perquè l'afectaria a la seva economia.
Anys més tard, encara hi ha gent que posa en qüestió el canvi climàtic, especialment el subjecte aquest que tenen per president els americans. Però vaja, també tal dia com avui, un 16 de febrer, moria el cuiner català Santi Santamaría.
Santamaría va ser un cuiner propietari del Racó de Can Faves, amb qui va aconseguir 3 estrelles Michelin l'any 1994. De fet, va ser el primer català a aconseguir-ho. El 2005 va renovar aquestes 3 estrelles i se li va concedir 4 forquilles vermelles, atorgant d'aquesta manera la màxima distinció donada a l'estat espanyol. Va escriure un bon grapat de llibres i va col·laborar en diferents mitjans de comunicació. Va morir el 16 de febrer de 2011 visitant el restaurant que dirigeix la seva filla a Singapur i va morir a causa d'un infart.
I acabem recordant que tal dia com avui, del 1990, va néixer a Toronto el cantant Abel Makonnen Tesfaye, més conegut com a The Weeknd.
Cantant, productor i compositor canadenc, va començar a guanyar reconeixements a finals del 2010 quan va pujar a YouTube algunes cançons sota el seu pseudònim. El seu debut arribaria el 2013 amb el títol de Kiss Land, tot i que no va ser fins al seu segon disc, Beauty Behind the Madness, que assoliria l'èxit global, empès per temes com The Hills o Can't Feel My Face. Totes dues arribarien al número 1. El setembre de 2016 s'editaria Starboy, que també se situaria entre els més venuts de tot el món i que incluïa col·laboracions tan interessants com les de Daft Punk.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch.
We don't have to rush when you're alone.
Doncs a mi aquesta cançó, que m'agrada molt la sonoritat que té, d'entrada la veu de The Weeknd em recorda una mica la veu que tenia Michael Jackson, aquesta veu així una mica més aflautada i molt càlida. I aquesta cançó em fa pensar en quan a les discoteques s'hi tancaven les sessions de la nit amb cançons lentes. Aquesta cançó és nova, aquesta cançó és del 2017, si no m'equivoco, però em recorda el moment en què s'acabava la música de ball i automàticament sonava una cançó lenta. Aquesta, doncs, mireu, què voleu que us digui? M'imagino allà ballant rapat de la, amb la noieta de torn, la noieta que duqués a l'època. En fi, en qualsevol cas, The Weeknd, que naixia tal dia com avui, un 16 de febrer. Per cert, i parlant de ballar i de discoteques i de música de música electrònica.
Música. La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
D'aquí 3 minuts seran les 9 del matí. És temps de tancar el programa d'avui abans del cap de setmana, però abans li fem un últim cop d'ull a l'actualitat repassant les notícies que us hem explicat al llarg d'aquest supermatí d'avui.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul el conveni que regulava la línia d'autobusos entre Palamós i Calonge i Sant Antoni. L'havien signat l'empresa Sarfa, els ajuntaments de Calonge i Sant Antoni i Palamós i la Generalitat fa 3 anys. La resolució deriva del recurs presentat per Circuitos Ruri, relacionada amb Autocars Pujol.
Llum verda a la nova zona industrial de la Pietat, a Palamós. El govern municipal proposa reduir les 45 hectàrees del POUM de 2008, situades en dos àmbits diferenciats, a 25 hectàrees, totes en el mateix entorn de la Hutchinson. El TSJ havia tombat el pla anterior.
L'Audiència de Girona absol el jove acusat de violar la seva germana a la Bisbal d'Empordà. El tribunal assegura que la jutgessa que va portar el cas en primera instància va actuar de manera totalment desafortunada quan va prendre declaració a la menor i durant l'examen que li van fer per saber si havia patit abusos.
Els Mossos detenen dos homes després de robar en un domicili de Palafrugell. Els fets van passar dissabte quan uns lladres van quedar-se joies i 450 euros d'una casa del carrer Vista Alegre. Els detinguts són veïns de Salt i de la Bisbal.
El Consorci de les Vies Verdes regula la cessió de material als ajuntaments per continuar impulsant el turisme inclusiu i sostenible. Els municipis que ho sol·licitin podran accedir a nous vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i a punts de càrrega de bicicletes elèctriques.
Passejar pel bosc del Balcà de Santa Cristina d'Aro serà a partir d'ara una experiència per descobrir més intensament el patrimoni natural i cultural. Un conveni entre l'Ajuntament i la UDG ha permès que estudiants del màster en patrimoni puguin fer-hi pràctiques.
La Fundació Josep Pla i l'Ajuntament de Palafrugell impulsen una nova edició de l'Aula de Lletres. S'hi duen a terme diferents cursos d'una durada de 6 sessions. Aquest any ja ha tingut lloc el d'introducció a les tècniques narratives i ara es desenvolupa el d'escriptura i natura.
I abans d'acabar també, previsió del temps, Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb el cel força ennuvolat per sense esperar precipitació, amb temperatures més suaus, com ahir, entre 8 i 17 graus. Dissabte arribarà una pertorbació que ens portarà algun ruixat des de mig matí i fins la tarda. Diumenge segurament no acabarem de fer net i conviurem amb els núvols i amb aquestes estones de sol.
Doncs 7 graus de temperatura marca el termòmetre de l'estudi on fem el supermatí. Nosaltres tornarem dilluns, previsiblement amb la veu d'en Dani Cortés, al que per cert li enviem una abraçada. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, gràcies a tots vosaltres per fer-nos confiança, que vagi molt bé i que passeu un molt bon cap de setmana. Ens tornem a retrobar, dèiem, el dilluns a les 8.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.